Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Explora tota la màgia de Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Del 9 al 20 de novembre, vine amb nosaltres a descobrir Johannesburg, Pretòria, el Parc Nacional de Pilanesberg, Ciutat del Cap i la Península del Cap de Bona Esperança. Un viatge increïble que t'arribarà al cor. Del 9 al 20 de novembre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. Ràdio Estel, Catalunya Cristiana, el Club Més Amics i la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona us proposen una experiència única de música i fe. El dissabte 21 a 8:45 del vespre al Teatre de Sarrià, primer concert de worship.cat. El grup de música de lloança en català salta per primer cop de YouTube als escenaris. Entrada ja a la venda al mateix Teatre de Sarrià i a la Delegació de Joventut de l'Arquebisbat de Barcelona. 5 euros amb consumició inclosa. Dissabte 21 a 8:45 del vespre, vine a viure el primer concert en directe de worship.cat. Vine a cantar amb nosaltres.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar, un programa produït pel Departament de Mitjans de Comunicació de l'Arquebisbat de Tarragona. Us saludem els qui el fem possible, en Santi Grimau, el control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla, Anna Robert. Aquest diumenge, 22 d'octubre, l'Església celebra la Jornada Mundial de les Missions, el que es coneix com a Domun. Aquest any porta per lema Sigues valent, la missió t'espera. L'objectiu d'aquesta jornada és fer visible la dimensió universal de la missió de l'Església i moure el cor de tots per compartir la fe i la caritat amb les esglésies més empobrides. Aquesta jornada, el Domun, és una bona ocasió per mirar amb gratitud els missioners que hi ha arreu del món. 13.000 d'ells són espanyols. Perú, amb 845 missioners, és el país que té més missioners espanyols, seguits de Venezuela i l'Argentina. Són persones, mossens, religiosos i religioses, o laics, enviats per un període llarg de temps o bé tota la vida a països d'arreu del món. Aquí, a l'Arxidiòcesi de Tarragona, són 37 els missioners en 22 països diferents que estan anunciant l'Evangeli i ajuden els més desafavorits. El Sant Pare, com cada any, ha publicat un missatge amb motiu d'aquesta jornada. Insisteix en la urgent necessitat d'anunciar l'Evangeli per a donar resposta a la recerca de felicitat i del sentit de la vida que viu l'home d'avui. El podeu llegir i descarregar a través del web de l'Arquebisbat de Tarragona a la secció Documents Santa Seu.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el Domun. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omp.es.
I també aquest diumenge, l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, en el seu missatge als quatre vents, es fa ressò d'aquesta jornada. Ho titula Les missions al cor.
Déu vos guard. S'explica que un pobre sec romania assegut molt de temps en una vorera demanant ajuda als transeunts i amb prou feines si l'obtenia. Com és que no s'apiadaven més d'ell si tenia al costat un rètol que dia «Soc sec, ajudeu-me». Llavors va passar un publicista, es va fixar en el cartell, li va donar la volta i va escriure al seu revers. Avui és primavera i no puc veure-la. Els donatius es van intensificar. Els lemes sempre ajuden quan es tracta d'enviar un missatge. El Domun cada any en té un i el de la jornada d'aquest any, el 22 d'octubre del 2017, és la missió al cor de la fe cristiana. L'ha triat el Papa francès i crec que reuneix dos pensaments en un. Primer, que l'Església té tots els seus missioners molt a prop del cor, li són molt estimats. Pensa en aquests homes i dones, generalment joves, que s'han exiliat voluntàriament de la seva pàtria i de la seva cultura per ajudar altres persones a les quals no coneixien i amb les quals acaben identificant-se. El segon és que la missió no és una activitat més que fa l'Església, sinó que és la seva raó de ser, evangelitzar, mostrar la força transformadora de l'Evangeli. El Papa francès ha escrit en la presentació d'aquesta jornada que la missió no és la propagació d'una ideologia religiosa ni d'una ètica sublim, sinó un encontre amb Crist. Fent referència a una encíclica del seu antecessor, Benet XVI, titulada Deu és amor, Deus caritas es, afirma: no es comença a ser cristià per una decisió ètica o per una gran idea, sinó per l'encontre amb un esdeveniment, amb una persona que dona un nou horitzó a la vida i amb això una orientació decisiva. Fins aquí les paraules del Papa emèrit Benet XVI. La missió té aquesta arrel espiritual i aquest segell evangèlic, i això fa que no sigui una ONG més, però no defuig, ans al contrari, fer una immersió en els problemes materials i de tot tipus de les persones a qui serveix. Avui celebrem la 91a Jornada Mundial de les Missions, el Domun. Durant aquests anys i en segles anteriors, els missioners han deixat les seves famílies per viure en terres moltes vegades llunyanes i compartir amb els seus habitants les alegries i les penes. Han fundat dispensaris, han ajudat a projectes agrícoles, artesanals i educatius i han acompanyat la població sense distinció de races, pàtries ni religions al llarg de les seves vides. I per damunt de tot, han donat testimoni senzill de vida cristiana. Per tot això, els tenim al cor. Adéu-siau.
Escoltem ara l'Evangeli d'aquest diumenge. El fragment que escoltarem, el del tribut al César, és del capítol 22 de l'evangelista Sant Mateu, versets del 15 al 21. També comptem una setmana més amb l'aportació del biblista mossèn Joan Magí.
Aleshores, els fariseus van planejar la manera de sorprendre Jesús en alguna paraula comprometedora. I van enviar els seus deixebles i els partidaris d'Herodes a dir-li:
Mestre, sabem que dius la veritat i que ensenyes de debò el camí de Déu, sense deixar-te influir per ningú, ja que no fas distinció de persones. Digues-nos què et sembla. És permès o no de pagar tribut al César?
Jesús es va adonar de la seva malícia i els digué:
Per què em poseu a prova, hipòcrites? Ensenyeu-me la moneda del tribut.
Ells li portaren un denari. Jesús els preguntà:
De qui són aquesta cara i aquesta inscripció?
Li responen:
Del César.
Jesús els diu:
Doncs doneu al César el que és del César i a Déu el que és de Déu.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El dia 22 d'octubre celebrem el diumenge 29 de durant l'any. Del missatge de la Bíblia en diem història de la salvació. Déu mateix la condueix atenent i conduint amb tendresa les persones que en són protagonistes.
Déu ens ha preparat i donat l'escenari amb un bagatge immens de mitjans i solucions que es van descobrint dia a dia. Déu ens dona la seva saviesa que ens capacita per a trobar, lligar i fer servir amb encert tota la tramoia.
Ens ensenya els camins encertats que hem trobat fets, i són molts. Ens ensenya a transformar els que no han servit mai, a restaurar els que estan malmesos i a descobrir tots els camins nous que avui necessitem.
El Papa Francesc ens diu: la proposta és viure en un nivell superior, però no amb menor intensitat. La vida s'acreix donant-la i es debilita en l'aïllament i la comoditat. De fet, els qui més gaudeixen de la vida són els qui deixen la seguretat de la riba i s'apassionen en la missió de comunicar vida als altres. Quan l'Església convoca la tasca evangelitzadora, no fa més que indicar als cristians el veritable dinamisme de la realització personal. Aquí descobrim una altra llei profunda de la realitat, que la vida s'obté i madura a mesura que hom l'ofereix per donar vida als altres. Això és, en definitiva, la missió.
L'Evangeli ens ajuda a veure més clar el que pot demanar Déu, l'únic Senyor, i el que poden demanar els qui només haurien d'estar al servei dels homes i les dones dels seus llocs concrets.
No tots els tributs són iguals. Jesús ens ho diu, ben clar. El César posa serveis que haurien de ser sempre serveis i demana tributs que haurien de ser sempre els necessaris per a l'eficàcia dels serveis. Déu ens dona la vida de comunió amb ell i ens ensenya que la nostra ofrena, seguint la llum de la seva paraula, és el camí per a gaudir la plenitud del seu amor, que ja s'experimenta ara, quan som capaços de compartir la profusió de dons de l'Esperit Sant.
Avui a l'Espai de l'Entrevista coneixerem un projecte d'agermanament educatiu que es farà present a la nostra arxidiòcesi. Serà entre Tarragona i la diòcesi de Trujillo, a Hondures, a Sud-amèrica. Per això avui al nostre estudi ens acompanya el bisbe d'aquesta diòcesi de Trujillo, Monsenyor Lluís Soler Fa. Benvingut.
Gràcies.
I també el director de la Fundació Sant Fructuós, que gestiona les escoles diocesanes de l'arxidiòcesi, el senyor Francesc Ortiz. Benvingut.
Gràcies.
En aquest projecte d'agermanament hi ha implicada la delegació diocesana de Missions, les escoles diocesanes de la que gestiona la Fundació, també Trujillo. A partir de quin moment o de quina necessitat es planteja aquest projecte d'agermanament?
Sí, aquest curs passat l'Escola Sant Pau va celebrar el seu 50 aniversari. Això va ser una fita important perquè crec que hi ha una coincidència en aquest 50è aniversari de la resta d'escoles diocesanes. Fa dos anys ho va celebrar el Col·legi Sant Pau de Reus, el curs vinent ho celebrarà l'escola Joan 23, i els directors de totes les escoles van veure que era aquesta una ocasió per poder compartir aquesta celebració a través d'una acció, si podia ser missionera. La delegació de missions sempre ha estat molt vinculada a l'acció de les escoles. Aquesta inquietud que faltava per concretar va tenir la sort de coincidir en el temps amb la visita de Monsenyor Lluís aquí a Tarragona, i llavors ens vam posar una mica a la seva disposició, en el sentit, tenim aquesta intenció i ell, per les característiques de la seva diòcesi, d'ell com a persona, doncs de seguida va fer aquesta proposta, no? Que...
Sí, la proposta, com diu Francesc, és un oferiment, i un oferiment que d'entrada tinc que dir que agraïm molt, moltíssim, perquè crec, i no és una opinió personal, que l'educació és un dels grans problemes, o la manca d'educació és un dels grans problemes d'Hondures, no? Per moltes circumstàncies que ara seria llarg d'explicar. Però aleshores l'oferiment ens cau del cel perquè... comencem pràcticament dos centres educatius depenent de la diòcesi sense tenir masses condicions ni capacitats per fer-ho, amb gent amb bona voluntat però no amb tota la formació i tota la capacitat per tirar-ho endavant, i ells mateixos desitgen ser ajudats en la formació professional, no? I també en altres aspectes, no? de conèixer formes, avenços dintre del món dels plantejaments educatius, precisament perquè, en general, el Magisteri d'Hondures no ha rebut per part del Ministeri d'Educació una formació que abans es donava. Certs cursets, els mestres hi anaven, els hi comptaven com hores de formació... però des de l'any 97 pràcticament això no s'ha oferit. Aleshores, aquesta manca de rebre formació en els mestres més responsables els hi dol i els desespera una miqueta, no? L'haver mencionat aquesta possibilitat de l'ajuda vostra, pues, la reacció, evidentment, és sí, ho necessitem, ho volem, no? Ara, els camins i la forma de fer-ho, crec que en Francesc ha anat dirigint els passos perquè des d'aquests sis col·legis es pugui arribar a concretar de quina manera els mestres d'allà poden rebre aquesta ajuda.
Perquè un dels pilars o eixos d'aquest projecte seria una formació per al professorat online.
Sí, el projecte engloba un compartir, un fer experiència plegats des de la diòcesi de Trujillo i les escoles diocesanes de tota la nostra comunitat educativa. O sigui, el projecte té un abast en el qual possiblement els primers protagonistes siguin els nostres mestres i professors amb els d'allà, però després també són les famílies i els alumnes, no? O sigui, això és una cosa que està dibuixada i amb una visió realment engrescadora. Coincideix també en el temps que una de les escoles diocesanes, l'escola Jaume 23, ha desenvolupat la secció de formació online i està oferint cursos online que els alumnes doncs, ja estan en la realitat mundial, per dir-ho així, no? Tenim alumnes de Sud-amèrica, països d'habla hispana, bàsicament. I amb aquesta plataforma i la infraestructura ens permet poder fer una formació no presencial, el que es diu ara online. O sigui, la idea, l'estructura, la forma de treballar serà que professors nostres de les nostres escoles diocesanes prepararan formació que es podrà desenvolupar a través d'aquesta plataforma online. Els nostres professors, aquí a la nostra realitat i a les nostres escoles, com diu el senyor Lluís, han tingut més sort en aquest aspecte de la formació. No només han rebut molta, sinó que en saben de fer formació. Sí. Hi ha professors de les escoles docents que són formadors d'altres escoles o d'altres institucions, amb la qual hi ha una certa capacitat en preparar cursos de qualitat i que aquests cursos es poden fer des d'allà, tutoritzats amb tots els recursos de la plataforma online. Aquest és el primer objectiu que posarem en pràctica doncs, a mig termini en aquest propi curs, en aquest mateix curs que estem, ja començarem a fer aquesta formació.
Parlava de la implicació del professorat, de les famílies, però també aquí entren els alumnes. Una manera també d'apropar-se a una altra realitat que és molt diferent a la seva, no? La cultura.
Penso que la missió de l'Església, o l'Església que per naturalesa és missionera, té que tenir en compte tots els aspectes, no? d'una concepció integral de la persona. No? Això pues, anirà obrint camins i ens anirà presentant possibilitats en la mesura que el primer pas, que és el que descrivia ara en Francesc, es vagi consolidant. Penso que tots podem il·lusionar-nos imaginant, però no em vull adelantar massa ni pensar activitats que no vinguin precisament doncs, que no ens assegurin que serà enriquiment mutu, no? Perquè aquí no és que uns donen i els altres reben, sinó sí, uns donen perquè tenen més, però els altres al rebre també ens ensenyen com es pot fer educació amb pocs mitjans, amb pocs recursos. Jo penso que tots aprendrem, i jo crec que seré el primer a aprendre.
Parlàvem també d'aquest 50 aniversari del Col·legi Sant Pau, que s'ha celebrat durant aquest curs, i en un congrés que es va celebrar, dues directores d'escoles de Trujillo ja van ser aquí. Per tant, hi ha hagut sí. Aquest primer apropament, no?
Sí, elles estan molt agraïdes, van venir, van tornar cap a Hondures després de l'experiència, agraint molt la possibilitat que se'ls havia donat, però també il·lusionades amb tot el que ara estem començant a entreveure com una possibilitat seriosa. Jo diria que també hi ha un aspecte que animant molt els professors que voluntàriament ajuden en un programa que es diu IER, Instituto Hondureño de Educación por Radio. Això són les... Pensar en tots els nois i noies, sobretot nois i noies, algun adult també s'hi apunta, però nois i noies que han tingut que trencar el seu procés d'educació, inclús en l'etapa de primària, no? I que en un moment donat veuen una possibilitat de continuar els estudis i acabar la primària, inclús fer secundària, etc. Aquest programa IER a Hondures ha tingut molta acollida i bueno, hi ha catedràtics que diuen amb molta honra jo he estudiat amb el IER, no? Això fa que nosaltres tenim per justícia que valorar molt els professors que voluntàriament, sense cobrar res, s'ofereixen per acompanyar tot aquest personal d'educants que d'alguna manera venen d'aldees i pobles i racons que se'ls hi fa molt difícil i que no podrien seguir els estudis si no fos aquesta ajuda, no? Inclús de professors que es desplacen distàncies ben grans, no?, per poder anar a oferir aquest reforçament dels fins de setmana. S'estudia per ràdio, s'estudia també el qui té possibilitats, hi ha material, uns CDs, però la presència de l'educador que et va acompanyant, que et va revisant, que et va corregint, és fonamental. I tan important és el programa que el govern, a través del Ministeri d'Educació, reconeix els títols com si aquesta persona hagués estat assistint a la classe normalment. Doncs ajudar aquests mestres és la millor manera d'agrair-los l'esforç que com a voluntaris estan fent. És a dir, li vas veient, no?, en el projecte del que estem parlant, li vas veient moltes altres riqueses que potser ara ni les podem encara fer la llista de totes les coses bones que ens poden portar. Qui pugui haver problemes, clar que sí, no? Vull dir, no tothom té computadora, ni molt menys, però bueno, ja veurem la manera de reunir els professors, d'aquells mateixos se solidaritzin, allò de dir, bueno, fem tal i ens ajudem econòmicament a reunir-nos tots en un lloc on hi ha un mitjà per poder seguir el curs online. En fi, són moltes coses que s'han d'anar preparant, però amb la il·lusió que es té i que es capta, jo crec que ho anirem fent el camí.
Doncs esperem que aquest projecte de germanament doni doncs molts fruits i que ens ho puguin explicar aquí. Avui a l'entrevista ens ha acompanyat el bisbe de la diòcesi de Trujillo, a Hondures, Monsenyor Lluís Soler, gràcies per acompanyar-nos, i també el director de la Fundació Sant Fructuós, que és encarregada de gestionar les escoles diocesanes de l'arxidiòcesi. Gràcies per ser avui aquí.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Obrim el bloc de notícies amb la inauguració al barri de Torreforta, a Tarragona, d'un centre adreçat a persones que estan patint una situació traumàtica.
L'acte d'inauguració del centre d'escolta Sant Josep Obrer de Torreforta va ser aquest passat dilluns 16 d'octubre. Aquest projecte, que compta amb l'impuls de Càritas Diocesana de Tarragona i els religiosos Camils, és una porta a l'esperança per a moltes persones que estan patint. Ho expliquen Teresa Jordan, tècnica de Càritas Diocesana, i el seu director, Francesc Roig.
Alguien sabe de esperanza, es este proyecto que apuesta por ello, ¿no? Por la esperanza. Aunque la naturaleza del proyecto fundamentalmente es acompañar, acoger al sufrimiento, pero bueno, la apuesta es por la esperanza porque, bueno, mira, hace una apuesta por mirar nuevas posibilidades, hace una apuesta certera por buscar detrás de esas grietas la manera de que las personas puedan reconstruirse, salir adelante, buscando la resiliencia, buscando espacios de crecimiento, donde les damos la fuerza a esas personas para tirar adelante, reconstruirse.
Des de Càritas donem suport, hem donat suport des del primer moment al projecte, perquè creiem que la realitat de saber escoltar forma part de la realitat del diàleg i sobretot de les solucions. Qui no escolta és com si estigués davant d'un mur, no hi veu. I encara que sigui contradictori, és així. Qui no sap escoltar no sap veure la realitat que té davant, perquè està obcecat en la seva pròpia, en el seu propi ensimismament. I quan un està tancat amb un mateix i només té el circuit mental que no acaba de projectar fora, és un problema que pot tenir i conseqüències de caràcter mèdic.
L'objectiu principal d'aquest projecte és oferir l'escolta com una eina de transformació personal, de sanació i d'alliberament, per tal d'ajudar la persona a restaurar i recuperar les potencialitats i capacitats personals que, per la situació traumàtica que sigui, apareixen bloquejades. Crisis provocades per traumes diversos, com ara la mort d'un ésser estimat o la pèrdua de feina, el dol per malaltia, envelliment o causat per una separació, poden ser alguns dels casos. Aquest projecte compta amb una desena de voluntaris no professionals. Mossèn Javier Álvarez, diaca permanent, és el coordinador del centre.
Nuestros voluntarios es un grupo cohesionado, ilusionado, súper motivado. En esta parroquia es verdad que todas las cosas que se hacen con mucha ilusión, pero concretamente el centro de escucha da gusto ponerlo en marcha porque observas, a veces a mí incluso me desbordó, el empoderamiento que cogen nuestros voluntarios. Empoderarse, sabéis, es pues coger esa seguridad, decir, creo que estoy dispuesto, quiero empezar, quiero ayudar, quiero hacer. Pues nuestros equipos de voluntarios, ya que no pueden hacer desaparecer el mal del mundo, sí que pueden ayudar a llevarlo, sobrellevarlo y hacer la vida más feliz de las personas.
Per la seva part, el senyor arquebisbe, Monsenyor Jaume Pujol, qui va ser present a l'acte de inauguració, va voler expressar el seu agraïment a tots els qui estan fent possible la posada en marxa d'aquest nou projecte.
Jo penso que avui ja, i ho heu demostrat vosaltres, jo per això us felicito, no sé, heu demostrat aquesta il·lusió, aquestes ganes, no? aquesta... Això, vinga, s'ha de començar el més aviat possible, doncs... Això ja demostra, no? Per tant, gràcies, però amb lletres majúscules, no? De vegades un pensa, home, davant de tant dolor, què podem fer? Doncs pues mira, almenys intenta, no? El teu gra de sorra, que no serà nou gra de sorra, sinó serà realment un fonament molt gran.
El nou centre, que es troba al carrer Segarra, número 24 de Torreforta, centre parroquial, i es pot contactar trucant al telèfon 695-272-211 de dilluns a divendres, de les 9 del matí a les 9 del vespre. Ofereix acompanyament terapèutic amb voluntaris no professionals a través de sessions setmanals anònimes i gratuïtes.
I Montblanc s'ha unit a les celebracions del centenari del naixement de mossèn Ramon Muntanyola, qui va ser vicari de la parròquia de Santa Maria la Major.
La parròquia de Santa Maria de Montblanc, juntament amb l'Ajuntament de la Vila, amb motiu del centenari del naixement de mossèn Ramon Muntanyola, van organitzar el diumenge 15 d'octubre un acte multidisciplinari per honorar la memòria de qui va ser vicari d'aquesta parròquia l'any 1944. L'acte d'homenatge que es va realitzar a l'església de Santa Maria la Major va comptar amb un primer testimoni personal del senyor Ramon Requesens, qui el va conèixer amb intensitat en el seu pas per Montblanc, sobretot a causa de l'impremta familiar. El va seguir la conferència sobre la seva vida i vinculació amb Montblanc a càrrec del doctor Man Puig, rector de l'Ateneu Universitari Sant Pacià de Barcelona. L'acte també va comptar amb les intervencions del plebà de la vila, mossèn Simó Gras, l'alcalde de Montblanc, el senyor Josep Andreu, i del comissari de l'any del centenari, el senyor Josep Maria Vallès. Mossèn Armand, en el seu parlament, va posar de relleu que mossèn Ramon Muntanyola fou un home fortament arrelat al país i a la seva gent, de brillant ploma i de gran fidelitat a l'Església. Un bon amant de la creació i que, per sobre de tot, va ser un home de pau i de perdó en moments difícils. L'acte va tenir una segona part en la qual es va compaginar poesies de mossèn Ramon Muntanyola recitades per Enriqueta Moix i Montserrat Ferriol i cants interpretats per la coral Flor de Lis. En l'elecció de les peces poètiques i musicals es va posar de relleu tres punts de Muntanyola, la fe, la catalanitat i Montblanc com a síntesi d'ambdues.
I tanquem aquest bloc informatiu amb el tradicional berenar de la fam que cada any organitza Mans Unides a Tarragona, en la setmana que es commemora el Dia Mundial de l'Alimentació i el Dia Internacional de l'Erradicació de la Pobresa.
Presidit pel senyor arquebisbe, Mans Unides Tarragona va celebrar al Col·legi Vedruna Sagrat Cor el berenar simbòlic de la fam, un gest de fraternitat que cada any s'organitza amb la voluntat de lluitar contra la fam, la misèria, la malaltia i les causes que ho produeixen. La recaptació del berenar es destinarà a un programa educatiu per a infants que treballen fabricant maons a l'Índia. Aquests nens, que fan un treball extenuant al costat de les seves famílies, no disposen de serveis com llar d'infants o escoles.
Doncs fins aquí el programa d'avui. Us recordem que si voleu tornar a escoltar el programa al campanar o bé descarregar-lo, podeu fer sempre des del web esglesiadetarragona.cat. Allà també trobareu tots els podcasts. Res més, des de l'estudi de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona ens acomiadem. Fins la propera setmana a la mateixa hora. Gràcies per seguir-nos. Que vagi molt bé.